Bon dia. La població de la Vall de Bianya creixeria poc més del 2% d'aquí al 2041.
L'informatiu del migdia.
Bueno, creixeria poc degut a el que és un municipi. És un municipi disseminat, no és com una ciutat com Olot o com hi ha un nucli gran. Doncs, bueno, segurament que sempre creix menys ritme que no pas els altres.
És l'alcalde de la Vall de Bianya, Santi Reixac, en declaracions a Olot Televisió i Ràdio Olot. Fa referència a les dades de l'IDESCAT que demostren que el municipi tindria un creixement lent en nombre d'habitants. Reixac explica que seria un augment mínim, ja que es tracta d'una zona molt disseminada. Actualment, i després de la pandèmia, a la Vall de Bianya, totes les cases que quedaven lliures ja estan habitades. De seguida coneixem els detalls d'aquest i altres temes, però abans repassem la resta d'actualitat en titulars d'aquest dimarts 10 de gener del 2023.
El dia en 4 minuts.
Punt i final als quadres reivindicatius de la sobrecàrrega. La iniciativa que va començar amb l'empresonament del Jordi s'acaba amb l'42ena i última proposta aquest mes de gener. Totes s'han pogut veure davant la façana de l'edifici de l'Ajuntament d'Olot. Un dels membres d'Artistes de la Garrotxa és Xavier Roura.
No sé si és bo o dolent, però aquestes, per exemple, segur que han sacsejat. Però jo crec que en conjunt el mateix projecte, el fet de que hi hagi un grup de gent que s'impliquin, que dediquin hores altruistament i ho facin de la mà de l'art.
A la pàgina judicial, dues notícies. La primera, l'Audiència de Girona ha jutjat aquest dilluns un home acusat d'abusar sexualment de la fillastra menor d'edat a Olot. S'enfronta a 5 anys de presó i a pagar una multa de 900 euros. La menor el va denunciar el setembre del 2020 i va relatar que uns 5 anys abans, quan ell en tenia 12, li va fer tocaments als pits, al·legant que era un massatge perquè creixessin més ràpid. I aquest matí també hem conegut que l'Audiència de Girona ha condemnat a 5 anys de presó l'acusat d'intentar matar un home apunyalant-lo al coll en ple carrer a Olot el 4 de febrer del 2021. La fiscalia demanava inicialment una condemna de 9 anys. I parlem de la meteorologia, que no millora en aquest inici d'any. El meteoròleg Luis Mi Pérez explica en declaracions a Olot Televisió i a Ràdio Olot que els mapes d'aquest primer tram del 2023 no conviden a l'optimisme.
Projeccions del que es diuen els models estacionals no són bones. No són bones com a mínim fins que arribi la molt avançada la primavera. El 2022 va tenir un predomini sobretot d'anticiclons i de situacions de vents del sud.
I el model tradicional com la ceba d'en Pauet preveu neu a principi d'any i un abril ben remullat.
Tenim aquests tres primers mesos, gener, febrer i març, en poca pluja, uns 30 litres cada mes, però d'això que tindrem, hi ha els escofolls per darrere, hi ha, tindrem 20 centímetres de neu ara per Sant Antoni.
En esports, el Bosc de Tosca comença l'any amb bon peu aquest cap de setmana, guanyat per la mínima a un dels rivals directes per la permanència, el Mollet. Aquest resultat històric ha significat la primera victòria dels homes de Jean-Miquel Salavedra i Jordi Boix aquesta temporada al Municipal.
Segurament doncs, els resultats ens venen condicionats per això, per l'adaptació. Per una banda, penso que hem d'estar molt contents perquè hem sigut capaços de competir contra pràcticament tots els equips de la categoria, perquè ara ja estem a punt d'acabar la primera volta.
I la Unió Esportiva Olot mai havia tingut tants equips. Aquest diumenge han fet la presentació de la base. Segons el president de la Unió Esportiva Olot, Joan Agustí, fa falta que la comarca es creï una bona xarxa entre els diferents clubs amb l'objectiu que els jugadors de la Garrotxa puguin créixer a casa.
Mai la Unió Esportiva Olot, mai cap club de la ciutat havia tingut 37 equips a sobre el camp i hem posat 37 equips a sobre el camp. I penso que lo important no és el número ni la quantitat de jugadors, encara que sigui un esforç importantíssim d'organització.
Bassols Energia presenta l'energia al núvol.
Què? Ara també l'energia al núvol?
Escolta, és la solució per conèixer i gestionar millor l'energia produïda amb el teu sistema fotovoltaic. Podràs compensar econòmicament la teva factura fins a cost zero.
I puc guardar-la?
I tant, sense data de caducitat o traspassar-la a una segona residència. Posa't en contacte amb nosaltres i t'informarem sense cap compromís. Bassols Energia, l'energia verda de casa.
Moment d'obrir el focus, repassem l'actualitat més enllà dels volcans. El Departament d'Interior vol avisar les dones amb parelles que tinguin antecedents per violència masclista. Aquest dimarts es fa una reunió d'urgència per implantar la nova fórmula que hauria de tenir el vistiplau de la Fiscalia i que ja es va intentar a Catalunya. La Moncloa convida el president Pere Aragonès a la cimera hispano-francesa de Barcelona. Presidència diu que esperaran a saber els detalls de la trobada per prendre una decisió. En successos, una dona ferida greu en un incendi a l'antiga fàbrica de galetes Virgínies de Lleida. Ha passat aquesta matinada i a l'interior de la nau hi havia tres persones, dues de les quals han quedat ferides, una d'elles amb cremades greus. A la pàgina internacional gira l'actitud de la policia del Brasil de deixar fer a detenir 1.500 bolsonaristes. Creixen les manifestacions i les declaracions d'agents socials que exigeixen responsabilitats per als protagonistes de l'assalt a les institucions del país. S'han ficat al llit amb el diable, ho diu el príncep Enric, que carrega contra el pare i el germà. A les entrevistes concedides arran del llançament de les seves memòries, el duc de Sussex aprofundeix en la guerra contra Carles III i la resta de la família reial britànica. I ecologistes francesos denuncien l'empresa Danone per contaminar amb plàstic. Asseguren que la companyia francesa no té en compte tot el plàstic utilitzat en l'elaboració dels seus productes i reclamen que compleixi tots els seus compromisos mediambientals.
Vols tornar a escoltar els nostres programes? Vols descarregar-te'ls i importar-te'ls per sentir-los a l'hora que vulguis? Entra a radiolot.cat i obre la ràdio a la carta. Els programes de la ràdio, a la teva disposició, ara i sempre. radiolot.cat, el teu referent. El temps amb Dani Ramírez.
Amb el suport de l'Associació de Comerciants d'Olot.
Avui el temps serà una mica més fred, baixa la temperatura. De dia més o menys igual, ahir vam arribar a 16 graus a Olot, podria baixar un grau, i de nit 3 de mínima, avui podria baixar a prop de 0, per tant tornarà a glaçar feblement a comarques interiors, Osona, Garrotxa, i el Ripollès, a la Cerdanya, a les valls 3, 4 sota 0, les muntanyes dalt de tot, fins a 7 o 8 sota 0. Ha passat la mica de pertorbació d'ahir i, per tant, avui el temps serà molt més estable. Torna l'anticicló, alguna boira que pugui afectar el sud del Ripollès, punts d'Osona, la Garrotxa i, sobretot, cap a l'àrea de les Gavarres, a tocar del Gironès i del Baix Empordà. En canvi, poca humitat i tramuntana encara moderada forta al nord de l'Alt Empordà. Un dia marcat pel sol, pràcticament no hi haurà nuvolositat i el vent no serà tan intens com ahir. Ahir es van superar els 130 km per hora a Portbou, avui no passarien de 80-90 km per hora de tramuntana. Bé, dimecres arriba un petit front a la tarda, matí amb sol, tarda mitja ennuvolada, no descartem alguna gota aïllada, ben poca cosa, a comarques interiors, i per tant serà un front que no portarà cap mena de conseqüència. Destaquem que dijous, divendres i el cap de setmana farà una mica més de fred a les nits, però de dia tornarà a pujar la temperatura divendres, dissabte, diumenge, novament per sobre dels 15 o 17 graus.
Per qualitat.
Per tracte.
Per preu.
Per proximitat.
Compra Olot i sortiràs guanyant. Associació de Comerciants d'Olot. Compra Olot. Diu molt de tu.
Entrem en matèria informativa d'aquest dimarts 10 de gener del 2023. La població de la Vall de Bianya creixeria poc més del 2% d'aquí al 2041. Són dades de l'IDESCAT que demostren que el municipi tindria un creixement lent en nombre d'habitants. El seu alcalde, Santi Reixac, explica que seria un augment mínim, ja que es tracta d'una zona molt disseminada. Actualment i després de la pandèmia, a la Vall de Bianya, totes les cases que quedaven lliures ja estan habitades. Aniel Puigvert.
Fa poques setmanes a Ràdio Olot i Olot Televisió ens fèiem ressò d'un estudi de població per l'IDESCAT, on es podien veure les dades de població del 2041 a Catalunya. En concret, si ens fixem amb la Garrotxa, alguns dels pobles de la comarca veurien com la seva població creixeria en nombre d'habitants. Una de les zones és la Vall de Bianya, que passaria dels 1.315 habitants actuals als 1.350, un increment del 2,6%. Així valora el seu alcalde, Santi Reixac, en declaracions a Olot Televisió i Ràdio Olot.
Bueno, creixeria poc degut a el que és un municipi disseminat, no és com una ciutat com Olot o com hi ha un nucli gran, doncs, bueno, segurament que sempre creix a menys ritme que no pas les altres. Sí, de dir que, per exemple, doncs, amb el tema de la pandèmia, doncs, totes les poques cases que hi havia a la Vall de Bianya doncs, estan totes ocupades. I també doncs, dir que hi ha un parell d'urbanitzacions que com els seus, o sigui, són particulars i que com ells creguin convenient les tiraran endavant. Vull dir, però això no està a mans, doncs, que estan concedides, però són els mateixos propietaris que les han de tirar endavant.
A la Vall de Bianya s'ha vist una imatge habitual en molts pobles després de l'esclat de la pandèmia. Moltes famílies residents habituals de l'àrea metropolitana han decidit fer les maletes i traslladar-se a pobles. En el cas de la Vall de Bianya, ha provocat que totes les cases que abans hi havia buides, ara totes estiguin habitades.
Estan ocupades en aquest sentit. Tothom, tenim moltes trucades des de l'Ajuntament que ens demanen si sabem alguna vivenda, però la veritat és que jo crec que el 100% estan ocupades. Jo crec que és el 100%, perquè si t'ho van demanen cada dia és perquè em fan falta, no?
Tot i que els pressupostos de l'any vinent contemplen la millora d'alguns serveis, l'alcalde és conscient de les necessitats dels nous equipaments, tal com li demanen els veïns del municipi. Des de l'Ajuntament de la Vall de Bianya aposten per un pressupost de gairebé 2 milions d'euros per mantenir l'activitat del municipi.
A DAIFE ja tenim la màxima qualificació A+ de la certificació BRC de Seguretat Alimentària gràcies a la vostra confiança, que ens motiva per donar-vos el millor servei i els millors materials d'embalatge. Contribuïm a que el vostre producte arribi al seu destí amb la màxima qualitat en seguretat alimentària. DAIFE, creixent dia a dia, preparant-nos per al futur.
Punt i final als quadres reivindicatius de la sobrecàrrega. La iniciativa que va començar amb l'empresonament del Jordi s'acaba amb la 42a i última proposta aquest mes de gener. Totes s'han pogut veure davant la façana de l'edifici de l'Ajuntament d'Olot i algunes no s'han escapat de la polèmica i fins i tot d'algunes bretolades. Ara per ara el col·lectiu d'artistes de la Garrotxa fa una aturada per repensar futurs projectes. Informa Guillem Guardiola.
Aquest dilluns s'ha presentat la 42a i última peça del cicle La sobrecàrrega, que està present a la façana de l'Ajuntament d'Olot des de fa més de 3 anys. En motiu de l'empresonament de Jordi Sánchez i Jordi Cuixart, líders d'ANC i Òmnium Cultural després de l'1 d'octubre del 2017, els artistes de la Garrotxa van decidir adaptar el famós quadre de Ramon Casas i donar via lliure a la imaginació dels seus membres amb diferents propostes. Més de 40 obres amb un missatge cadascuna i que durant aquests mesos no s'han escapat de certes polèmiques. Un dels portaveus del col·lectiu d'artistes de la Garrotxa és Xavier Roura, al programa 5 minuts més de Ràdio Olot.
No sé si és bo o dolent, però aquestes, per exemple, segur que han sacsejat, però jo crec que en conjunt el mateix projecte, el fet de que hi hagi un grup de gent que s'impliquin, que dediquin hores altruistament i ho facin de la mà de l'art, doncs per fer una denúncia ens sembla que és prou interessant i important com perquè és s'hagin remogut algunes consciències.
Les obres que s'han pogut veure davant l'Ajuntament d'Olot han patit un total de 6 actes vandàlics, totes elles provocades per motius polítics i ideològics, fets que no han agradat gens als membres del col·lectiu d'artistes de la Garrotxa. Roura diu que aquests fets no han ajudat gens i que són conscients de que les peces no podien agradar a tothom.
Això ens sap greu. Ens sap greu perquè al final destruir no és constructiu, diguéssim. El que seria constructiu seria presentar una alternativa. Però ho entenem, la situació d'aquests anys és complexa i hi ha gent que, bueno, que prefereix tirar pel dret que no pensar.
El col·lectiu d'artistes de la Garrotxa compta amb més d'una desena de col·laboradors, entre els quals joves que tenen interès per aquest tipus de projectes. Després d'exposar aquestes 42 representacions, el col·lectiu ja pensa en futurs projectes, però cap d'immediat.
L'actualitat no s'atura a Ràdio Olot. La informació de proximitat a cada moment. 98.1 FM, radiolot.cat, Facebook i Twitter. No perdis detall del que passa al teu costat. Ràdio Olot, ara i sempre, amb la informació.
Obrim la informació relacionada amb el bloc judicial, una setmana moguda als jutjats i a l'Audiència de Girona i amb casos relacionats amb la comarca de la Garrotxa i en concret a Olot. Primer, aquest dilluns vam conèixer que l'Audiència de Girona ha jutjat un home acusat d'abusar sexualment de la fillastra menor d'edat a Olot. S'enfronta a 5 anys de presó i a pagar una multa de 900 euros. La menor el va denunciar el setembre del 2020 i va relatar que uns 5 anys abans, quan ell en tenia 12, li va fer tocaments als pits, al·legant que era un massatge perquè creixessin més ràpid. Segons la seva versió, la menor es va inventar els suposats tocaments per perjudicar-lo arran d'una discussió familiar perquè tant ell com la seva mare suposaven a que la nena tingués xicot. La defensa demana l'absolució.
La investigació pels abusos sexuals va començar el setembre del 2020. Segons han explicat Mossos d'Esquadra i Policia Municipal d'Olot, el dia 14 van haver d'anar en dues ocasions a casa de la víctima per disputes familiars. Va ser aleshores quan la menor va explicar als agents que el seu padrastre havia abusat d'ella quan tenia 12 anys. Els policies van detenir l'home. La menor també va dir que durant la baralla l'acusat l'havia amenaçat de mort. Segons el recull l'escrit d'acusació de la Fiscalia, la mare de la menor i l'acusat van començar una relació sentimental l'any 2012. Mentre eren parella, van conviure plegats durant uns 2 anys en un domicili d'Olot. Vivien amb ells 3 fills de la dona. Al judici, que s'ha fet aquest dilluns a la secció 4 de l'Audiència de Girona, l'acusat ha negat tant els abusos com l'amenaça. Segons la seva versió, havia tingut una relació meravellosa i fantàstica amb la nena fins que va arribar l'època de l'adolescència. Llavors, segons ha declarat, la menor va començar a canviar i no volia acatar les ordres i les normes de casa. La mare de la menor ha declarat al judici i ha explicat que a dia d'avui continua sent parella de l'acusat i que les seves filles ja no viuen amb ella per altres motius. La dona ha afirmat que no sap si els fets relatats per la víctima són certs o no. La defensa demana l'absolució. El judici ha quedat vist per a sentència.
I aquest matí hem conegut també que l'Audiència de Girona ha condemnat a 5 anys de presó l'acusat d'intentar matar un home apunyalant-lo al coll en ple carrer Olot el 4 de febrer del 2021. La Fiscalia demanava inicialment una condemna de 9 anys. Al judici, que s'ha fet aquest dimarts a la secció tercera, l'acusat ha reconegut els fets i la Fiscalia i la defensa han arribat a un acord per rebaixar-li la pena, apreciant-li l'atenuant de drogoaddicció. El processat ha admès que al migdia va abordar la víctima mentre passejava per l'avinguda del Morrot i la va assestar 2 ganivetades. Una ambulància que casualment passava per la zona va poder atendre la víctima immediatament. El sospitós va fugir i el van arrestar poca estona després. Moment de repassar, ara sí, l'actualitat de la demarcació de Girona. I comencem parlant de mobilitat, i una mobilitat que pot afectar a certs habitants a Olot i la comarca de la Garrotxa, perquè les obres de millora de la seguretat del tram de les carreteres C66, que actua com a variant de Banyoles, obligaran a desviar el trànsit en direcció a Olot entre els enllaços de Banyoles Estany, Malianta i Serinyà per la carretera C150A a Banyoles a partir d'aquest dimecres. Està previst que aquest desviament es mantingui per un termini de 3 mesos. En sentit Girona, els vehicles podran continuar circulant normalment com fins ara per la variant. En canvi, els que ho facin sentit Olot, una vegada arribin a l'alçada de la sortida Banyoles Estany Malianta, hauran de sortir obligatòriament per l'antiga carretera que unia Olot i la capital del Pla de l'Estany. Un cop a la cruïlla, entre la carretera de Figueres i el carril Llibertat, podran accedir de nou a la variant. En habitatge, el preu va tancar el 2022 amb un augment del 2,88%, mentre que Catalunya va arribar al 2,04% respecte del desembre del 2021. Són dades de l'informe anual de preus de venda de pisos.com. En concret, el preu mitjà per metre quadrat va ser de 2.315 euros a la demarcació, mentre que fa un any era de 2.524 euros a Catalunya. Les 6 estacions de muntanya que gestiona la Generalitat han clos les festes de Nadal, Cap d'Any i Reis amb un balanç d'afluència de 151.666 persones. Aquest període ha estat marcat per una estabilitat meteorològica que, malgrat han limitat els dominis esquiables, han permès que un gran nombre de visitants hagi gaudit dels dies assolellats, segons han explicat des de Ferrocarrils en un comunicat. Amb la producció de neu i la preparació de pistes s'han aconseguit obrir una mitjana d'entre el 70 i el 75% de les instal·lacions i el 55% de quilòmetres esquiables. El ple de Figueres ha acordat deixar sobre la taula el punt de l'ordre del dia del ple que preveia aprovar el pla educatiu de la ciutat. La decisió s'ha pres després que una quinzena de directors i directors d'escoles i instituts de la ciutat hagin entrat un escrit aquest mateix dilluns demanant que abans d'aprovar el document es tinguin en compte les seves aportacions i s'incorporin als estudis i la concreció pressupostària per evitar que el pacte quedi només en una declaració d'intencions. L'alcaldessa Agnès Lladó ha dit que l'objectiu és aconseguir un pacte real amb unanimitat i ha anunciat una reunió amb els signants per explicar-los el procés que s'ha seguit.
En àrea proposarem que quedi sobre la taula, bàsicament perquè entenem que un pacte educatiu de ciutat, des de la regidoria, jo mateixa i tot el govern i els companys de consistori, entenem que és un pacte real que ha de buscar la unanimitat.
Tornem a casa nostra i parlem de meteorologia, que no millora i no es preveu en aquest inici d'any. El meteoròleg Lluís Mi Pérez explica en declaracions a Olot Televisió i a Ràdio Olot que els mapes d'aquest primer tram del 2023 no conviden a l'optimisme. La sequera seguirà sent protagonista en el primer trimestre amb absència de pluges i una temperatura mitjana que superarà els registres habituals. Les gelades i el vent poden arribar a l'abril, com ja va passar l'any passat, provocant grans pèrdues per la pagesia.
Ràdio Lot, ara i sempre, som informació.
La meteorologia ha decidit no canviar, a diferència de l'any que hem començat fa pocs dies, i tots els pronòstics apunten que el primer trimestre de l'any la sequera seguirà sent la gran protagonista. Els números marquen dades pobres, com el 2022, ja que el descens als pantans arriba fins al 40% de mitjana. Tot i els grans episodis de tempestes durant l'estiu passat, el color de la comarca ha canviat durant aquest estiu. A la recta final d'any, la tendència no ha canviat i ens ha portat un dels Nadals més càlids del darrer segle. Des que tenen registres a Catalunya, mai el termòmetre havia marcat aquests números. El meteoròleg Luismi Pérez explica que l'any nou no presenta bons mapes per esperar un clima favorable per l'època de l'any.
Projeccions del que es diuen els models estacionals no són bones. No són bones com a mínim fins que arribi la molt avançada la primavera. El 2022 va tenir un predomini sobretot d'anticiclons i de situacions de vents del sud que ens deixen al marge de la precipitació. Tota la serralada transversal, amb el Puig de Calma en primer terme, ens fa de cuirassa a la pluja que pugui arribar des del sud o des del sud-oest. Doncs bé, sembla que els propers mesos continuarà aquesta situació de sud-oest. Això també es pot manifestar en una temperatura encara alta, per tant, potser acabarà el mes de gener, serà el febrer, serà el març, més càlids del que solen ser habituals.
Pel que fa a la sequera, la Garrotxa ha viscut un any per oblidar. Les pluges no han estat les habituals, han superat registres històrics en negatiu i el primer tram d'any no pronostica un canvi de tendència. Estacions com les d'Olot o la Vall d'en Bas han registrat números molt pobres.
No s'albiren situacions de temporals com el Glòria o com el Filomena, que va afectar el sud de Catalunya, o com a d'altres temporals que durant l'hivern ens han afectat. Si això es compleix, pinten bastos. Mala peça al taler pel que fa a la pluja, pel que fa a aigua als aqüífers, pel que fa als rius i pel que fa als embassaments. Tot indica que si aquestes previsions no canvien, hi haurà restriccions d'aigua a moltes viles de Catalunya.
I pel que fa a la temperatura, la mitjana ha quedat petita al costat dels registres de la Garrotxa. El context global marca que el món s'escalfa en escreix i la mitjana a la comarca ha superat el punt i mig.
Sembla que els propers 2-3 mesos podem tenir dues coses. Els propers 3 mesos. Una temperatura una mica més baixa que no pas com va començar el 2022 o l'hivern del 2022. Per tant, en aquest sentit, una mica més de normalitat, sempre amb unes temperatures superiors a les habituals.
Luismi Pérez també ha remarcat que el factor humà ha d'ajudar a canviar de rumb per tal de que el canvi climàtic no faci més estralls arreu del territori. A la Garrotxa s'esperen les pluges com aigua, i mai millor dit, perquè és més necessari que mai per canviar la tendència dels registres del 2022. En la mateixa línia marxem cap a Santa Pau perquè la ceba d'en Pauet preveu neu a principi d'aquest 2023 i un abril ben remullat. Aquest és el resultat de la prova de la ceba d'en Pauet de Santa Pau, que continua demostrant que la cultura popular també en sap molt del temps.
La ceba mana, una tradició fortament arrelada a la Garrotxa i en alguns indrets de Catalunya, preveu el temps de tot l'any. Així sabien els agricultors com, quan i què plantar quan no hi havia a l'abast tota la tecnologia que tenim avui. I així ho segueixen comprovant cada any a Santa Pau. A Can Pauet compten amb una autèntica estació meteorològica i amb una base de dades que avala la tradició de la ceba i enguany s'espera que, com l'any passat, la predicció no disti gaire de la realitat. En Josep Grabolosa, en Pauet de Santa Pau, assegura que, després de fer tot el ritual com li van ensenyar els seus avantpassats, aquest 2023 la ceba diu això.
Tenim aquests tres primers mesos, gener, febrer i març, en poca pluja, uns 30 litres cada mes, però d'això que tindrem, hi ha els escofolls, per darrere hi ha unes gotes que llavors serà neu. Tindrem 20 centímetres de neu ara per Sant Antoni, tindrem 20 centímetres de neu ara pel febrer, principis de febrer, i llavors pel març per Sant Josep també tindrem una petita nevada. Llavors el mes d'abril que ja ens salvarà perquè tindrem molta i molta pluja. El mes d'abril han de caure més de 200 litres de pluja. Serà el mes més plujós de l'any. Llavors de l'abril hasta a l'agost irà plovent 30, 40, 50 litres cada mes per anar mantenint el paisatge, i llavors l'agost tindrem també molta pluja. Llavors la tardor serà seca, però o mes de novembre també hi ha símptomes de pluja que també ens plourà. I es couran entre 700 i 900 litres, més o menys. Poca, no serà molta pluja, però almenys mantindrà tota la terra i mantindrà tot.
Així doncs, la ceba de Santa Pau ha parlat. Hi haurà pluja, especialment el quart mes de l'any, que compensarà en gran part els períodes estiuencs de sequera i fins i tot neu a l'inici del 2023. Que no es perdin les tradicions i que la ceba no s'equivoqui, o si més no, que el resultat no sigui pitjor que no pas la previsió.
Radiolot.cat, Facebook i Twitter. Les plataformes que complementen el que escoltes. Ràdio Lot. Som present, som futur, ara i sempre. L'esport a Ràdio Lot.
Obrim la carpeta esportiva i ho fem amb el Club Escola de Futbol Bos de Tosca, que ha començat l'any amb bon peu. Aquest cap de setmana va guanyar per la mínima a un rival directe per la permanència, com és el Mollet. Aquest resultat històric ha significat la primera victòria dels homes de Jean-Miquel Salavedra i Jordi Boix a casa, en el que va de temporada. No obstant, el club també és notícia fora dels terrenys de joc, degut als requeriments per part de la Seguretat Social.
11 jornades després, el Club d'Escola Futbol Bos de Tosca ha aconseguit la primera victòria a Primera Catalana com a local. Ha hagut de ser contra l'últim classificat, el Mollet, però són 3 punts que donen vida als grocs per començar a treure el cap de la zona baixa de la taula. Al minut 64, Àlex Darnés va marcar un gol transcendental que va servir per aconseguir els primers 3 punts del Bos de Tosca a casa en tota la seva història. Tot i així, el marge sobre el descens segueix sent estret i el club creu que aquesta primera volta ha servit per adaptar-se a la categoria, però que ara ja s'ha de fer un pas més. El president del Club Escola de Futbol Bos de Tosca és Xavi Cros.
Segurament doncs, els resultats ens venen condicionats per això, per l'adaptació. Per una banda, penso que hem d'estar molt contents perquè hem sigut capaços de competir contra pràcticament tots els equips de la categoria, perquè ara ja estem a punt d'acabar la primera volta, i per altra banda, ens hem parlat ara últimament doncs, de que toca ja fer el pas endavant, de creure'ns que som equip de Primera Catalana, i ja que hem sigut capaços de competir-ho, doncs, fer aquest pas endavant que necessitem per treure bons resultats.
Tot i així, no tot són alegries el que envolten el Bos de Tosca. Diversos clubs de Primera Catalana i altres categories de la comarca de Girona estan sent requerits per la Seguretat Social. En aquest cas, es demana a les entitats que presentin la documentació del club sobre la seva activitat i els treballadors que té. L'entitat presenca té cita aquest dijous per presentar tota la documentació pertinent i no seria cap sorpresa que la resolució acabés amb un càstig econòmic, com ja els hi ha passat a clubs com el Quart o el Roses.
Sabem que la federació hi està treballant, que el govern hi està treballant doncs, bàsicament per aclarir aquests fets, perquè tampoc té massa lògica que hagi sigut només a la província de Girona. Sabem que hi estan treballant, però també estem convençuts que estem fent les coses ben fetes i que, doncs, que els hi portarem el que ens demanen nosaltres i tots els clubs afectats de Primera Catalana.
Esportivament, al Bos de Tosca li queden 3 partits contra rivals directes per aconseguir sumar de 3 en 3 en aquesta primera volta. Aquest cap de setmana visiten el camp del Torelló, que està 3 punts per sobre, i després jugarà contra Parets i Bescanó, que estan per sota. Extraesportivament, haurem d'esperar uns dies després de que el club presenti tots els papers necessaris per saber-ne la resolució.
I la Unió Esportiva Olot mai havia tingut tants equips. Aquest diumenge han fet la presentació del seu futbol base. Segons el president de la Unió Esportiva Olot, Joan Agustí, fa falta que la comarca es creï una bona xarxa entre els diferents clubs amb l'objectiu que els jugadors de la Garrotxa puguin créixer a casa i facilitar que el talent es quedi aquí sempre que sigui possible. Gerard Puigdemont.
La Unió Esportiva Olot mai havia tingut tants equips. Diumenge el club va presentar els conjunts de la seva fundació i l'estadi municipal va acollir els futbolistes de la base del club per fer-se les fotografies de rigor i a la vegada per celebrar tot un èxit de l'entitat olotina. Ho explica el president de la Unió Esportiva Olot.
Mai la Unió Esportiva Olot, mai cap club de la ciutat havia tingut 37 equips a sobre el camp i hem posat 37 equips a sobre el camp. Lo important és que ens coordinem bé amb la resta d'equips i clubs de la ciutat en primer lloc i de la comarca també, i penso que, és clar, amb una comarca en la que no som ni l'1% de la població de Catalunya, el que s'hauria de muntar és una espècie de clúster de futbol en el que tots els clubs de la comarca anéssim coordinats, ens donéssim suport i així poguéssim brindar més possibilitats amb els nens i nenes que juguen a futbol a la Garrotxa de que tinguin possibilitats de promocionar-se com a futbolista i de que els nostres equips creixin.
Segons el president de la Unió Esportiva Olot, el gran objectiu del club, però que també creu que hauria de ser el de la resta d'equips de la comarca, és que el talent es quedi a casa.
L'important és que formem tots plegats un grup de futbol important en la Garrotxa i que quan un jugador jugador surti de l'Olot, surti possiblement per créixer en un altre club i perquè aquest altre club de la ciutat o de la comarca creixi i tornar a créixer com a futbolista.
La Unió Esportiva Olot compta amb més de 400 esportistes i una trentena d'equips, sent l'equip més nombrós de la comarca.
Ràdio Olot ja és multiplataforma. Ràdio Olot ja no té límits. Descobreix tots els nostres continguts a Spotify, iTunes, Google Podcast, Tuning, iVoox i MyTuner Radio. I no deixis de consultar la secció de podcast a radioolot.cat. Perquè el futur ja és present. Perquè els continguts de Ràdio Olot ja no tenen límits. Porta'ns sempre amb tu, quan vulguis, on vulguis i sempre que vulguis. Ràdio Olot és multiplataforma, sense límits.
Fins aquí l'informatiu migdia d'aquest dimarts 10 de gener del 2023. Seguim connectats a través dels portals web garrotxadigital.cat i radioolot.cat. Gràcies per la seva confiança. Adéu-siau.
Tota la info actualitzada al moment. Xarxes socials. L'app de Ràdio Olot t'espera. Descarrega-te-la ara mateix. Disponible per sistemes iOS i Android. Serveis informatius de Ràdio Olot.